Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions d'Héctor García i de Carlos Losada en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Segona jornada del judici del 9N al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Dos inspectors d'educació han assegurat que Ensenyament no va voler donar instruccions per escrit sobre el 9N sobre la cessió dels edificis per celebrar el simulacre de consulta. Els dos inspectors, Josep Alcina i Jesús Rull, han explicat que van recomanar als directors preocupats per la qüestió que demanessin la conselleria que els donessin instruccions per escrit, cosa que el departament va denegar al·legant que les declaracions públiques del president Artur Mas ja eren suficients. Així ho ha declarat també la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Montserrat Nebó, que ha deixat en evidència la consellera del RAM, Irene Rigau, gràcies a un incisiu interrogatori del fiscal Sánchez Ullet. El representant del Ministeri Públic i les respostes de Nebot han fet evident que la Generalitat va posar les escoles al servei d'aquest simulacre de consulta del passat 9N. A la sessió d'aquest matí també declarà l'exdirectora de l'Institut de l'Hospitalet, Dolores Ajenjo, que va ser la única que es va negar a donar les claus a la Generalitat. La crònica negra d'aquesta jornada d'aquest dimarts ens portarà en primer lloc al Bages. Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Súria com a presumpte autor de la mort de la seva dona, un veí que després ha intentat suïcidar-se. D'altra banda, els Mossos també busquen un home per la presumpta violació d'una menor ocorreguda a la localitat gironina de Blanes. El Partit Popular vol saber qui va filtrar la identitat de les nenes o dels nens de la família de Balaguer que reclamaven ensenyament en llengua castellana. La diputada popular, Marisa Xandri, demana obrir un expedient informatiu i ha denunciat l'assetjament que ha patit aquesta família. I la plataforma Airbnb obligarà a identificar-se com a professionals a qui llogui més d'una casa al districte de Ciutat Vella. Els particulars només podran oferir un habitatge en aquesta zona. L'Ajuntament de Barcelona ja els ha contestat apuntant que la mesura és una veritable presa de pèl. Abans d'explicar tots aquests temes i d'altres, com cada dia la informació de servei i també l'abans dels esports COPE. Previsió del temps de cara a les pròximes hores amb l'Anna Borrell. Endavant, Anna.
Avui continuarem encara amb temporal de vent als dos extrems del país. Vent que bufarà especialment fort, encara amb avisos grocs per ratxes de 80 o 100 km per hora al sud de Tarragona, però també que es fa sentir al nord de l'Empordà, encara doncs amb avisos grocs als dos extrems de la costa catalana. A més, el cel anirà ennuvolant-se al llarg del dia, sobretot a la tarda, quan quedarà força tapat, amb probabilitat de ruixats a la meitat est, menys probables a la resta. Al Pirineu, de fet, el cel es manté molt ennuvolat tot el dia, encara amb precipitacions que poden ser persistents a la Vall d'Aran, sobretot a la tarda i vespre. Atenció, més, aquesta cota de neu que tenim, que continua a 1.800 metres, però que baixarà fins als 800 a darrera hora. Les temperatures, en canvi, avui pugen. S'esperen màximes de 17 graus a Barcelona, 20 a Tarragona i 18 a Lleida i a Girona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a les carreteres, ho fem amb la Luisa Lopa. Bona tarda, Luisa.
Bona tarda, és el Servei Català de Trànsit. Pel que fa a les incidències viàries, destacar que a la A2 hi ha un carril tallat a Montmaneu en direcció Barcelona a causa d'un accident, i a l'AP7, que encara continua tallada a l'alçada de l'Ampolla en direcció València per la volcada d'un camió la passada nit. També pel que fa a la resta de vies, se circula amb congestió a la B10 en sentit Trinitat a causa d'un accident. Recordem també que hi ha algunes vies tallades a causa de la neu a la demarcació de Barcelona, la BB-4024 a Guardiola de Berguedà d'accés al Coll de Pal, i a la BB-4031 a Castellà de Nuc. Recordem també que la C-28, la Direcció General de Protecció Civil, ha posat en prealerta el pla neu allaucat a causa d'un petit allau que s'ha produït, com us comentava, la C-28 entre els quilòmetres 37 i 49 a Naut Aran, al port de la Bonaigua. Això seria tot fins ara. Bona tarda.
Gràcies, Luisa. Transport públic, Sales Blancafort, bona tarda.
Bona tarda. Normalitat a la xarxa de transport públic, segons ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, amb motiu del partit de Copa del Rei entre Barça i Atlètic de Madrid d'aquesta nit, TMB reforça els serveis de metro i bus. Per facilitar la tornada a casa, Metro prolonga el seu horari fins a la 1 de la matinada. A més, s'habiliten línies especials de bus del Camp Nou a Plaça Catalunya i a Mossèn Cinto Verdaguer. El tram baix també reforça el seu servei a la finalització del partit. I això és tot de moment. Des del Centre d'Informació Transmet, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per les cases d'acollida. Aquestes cases són per dones soles i també per a dones amb fills. Hi ha centres d'acollida d'urgència i d'altres per poder-s'hi estar un any o més. Oferim a les dones i a les famílies un espai de contenció i seguretat. Acompanyen les persones en el seu procés de recuperació de les situacions de violència o vulnerabilitat que hagin viscut.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts i 2 quarts de 3, parlem d'esports. José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope, ara en titulars, el més important que ens amplio després. Endavant.
Com si no ho sabessis, el Barça busca la classificació per a la final de la Copa del Rei aquesta nit a les 9 davant l'Atlético, on els de Luis Enrique volen refermar l'1-2 a favor del partit d'anada al Calderón. Per on passa l'última hora del Barça, Elena Condis?
Volen ser a la quarta final de Copa consecutiva. Luis Enrique recupera Busquets, Iniesta i Digne. Els tres han rebut l'alta mèdica. El capità, després de perdre's els 6 últims partits, i Busquets els 5 últims. També Gerard Piqué està totalment recuperat de la sobrecàrrega. Són baixa la convocatòria, Neymar per sanció, Rafinha per la fractura nasal i els descartats Ter Stegen, com sempre en Copa, i Mathieu. En la meva aposta per l'11 només repeteixen 3 jugadors respecte a l'últim partit de Lliga, que són Piqué, Arda i Messi. Un 11 de Luis Enrique, pràcticament de gala, tornarà a Busquets, en principi al mig centre, Iniesta començarà des de la banqueta, i a dalt, qui farà de Neymar sancionat seria Arda Turán amb Messi Suárez.
Molt bé, pel que fa a l'Atlético de Madrid, la baixa notable de Gavi sancionat, el central Jiménez tampoc ha arribat a temps per entrar a la convocatòria, on sí, hi és el polèmic Lucas Hernández. Diego Simeone no renuncia a intentar donar la volta a l'eliminatòria.
I que les aventures nunca me gustaron, así que me gusta más lo real y lo que en realidad nos va a pasar. Vamos a enfrentar un equipo poderoso, seguramente el mejor del mundo, preparado para cualquier equipo que lo quiera presionar en campo de ellos, preparado para jugar de contragolpe mucho más fácil que cuando comienza desde atrás. Y considero que hoy todo lo que diga no sirve. Considero que los hechos que suceda mañana son los que van a valer, así que me pueden hacer mil preguntas que me da igual.
Pendents també del que pugui donar d'ací la trobada de totes dues directives programada a 2:45 de la tarda. Recordem tot això des de 8:45 al Tiempo de Juego. A l'Espanyol, notícia. Pablo Piatti, lesionat, no jugarà divendres davant la Reial Societat. Pendents del comunicat del club que confirmi l'abast exacte de la seva lesió. No és l'únic problema per Quique, perquè el paraguaià Hernán Pérez haurà de jugar el partit davant el conjunt d'un Ustiarra amb una màscara protectora per una fissura al nas. Pas per sala de premsa del central David López. No s'ha de tenir por a l'hora de parlar d'Europa com un objectiu de l'equip.
Jo sóc dels que crec, i crec que tothom estarà d'acord amb mi, que lluitarem fins al final, òbviament. Lluitarem per entrar a Europa. Si no, què farem? Ens salvarem i estarem de braços creuats fins que acabi la temporada. Òbviament lluitarem, el que passa que també es té que ser precavit, es té que pensar que hi ha molts bons equips, que serà molt difícil, que serà una lluita molt complicada.
Atenció, en bàsquet, avui a Esports Cope, un avenç de l'entrevista que el tècnic dels Alguiris, Arūnas Jasikevičius, ha concedit a Showtime. Primeres declaracions del tècnic lituà a un mitjà de ràdio espanyol després d'haver estat objectiu del Barça per a la banqueta blaugrana aquest estiu. Sabrem de primera mà la seva versió de per què no va acabar arribant al Palau Blaugrana. I en plana poliesportiva també gran reunió d'atletisme aquesta tarda a Sabadell, amb la presència de diferents figures, entre d'elles Gensebe Dibaba, l'etíop, que buscarà el rècord del món femení dels 2.000 metres en pista coberta. En declaracions a Esports Cope, el president de la Federació Catalana, Joan Villuendas, en parla de les ganes que té Dibaba de batre a Sabadell aquest rècord.
Les ganes les té, les llebres les té. Esperem que ho faci, tenen ganes, han parlat amb ella i bé, amb il·lusió. Jo crec que la tenim com a fillada aquí a Sabadell, a la Dibaba, i crec que la competició la voldrà fer a tope. Esperem que bati el rècord, diguem si és veritat.
D'altres atletes importants, com ara l'atleta del Barça, Ángel David Rodríguez, Luis Alberto Marco o David Bustos, buscaran mínima també a Sabadell per al Campionat d'Europa del proper mes a Belgrat.
Gràcies, José Luis. Com sempre, més esforç a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts en aquesta mateixa sintonia. Nosaltres, com cada dia en aquest moment, fem una mínima pausa, escoltarem senyals horàries de 2:45 i continuem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions a Héctor García, el control tècnic, i dic que us parla Carlos Losada en nom dels serveis informatius de la cadena Còpia a Catalunya i Andorra. Segona jornada del judici del 9-N. Dos inspectors d'educació han assegurat que Ensenyament no va voler donar instruccions per escrit sobre aquest 9-N, sobre la cessió dels edificis per celebrar el simulacre de consulta. Els dos inspectors, Josep Alcina i Jesús Rull, han explicat que van recomanar als directors preocupats per la qüestió que demanessin a la conselleria que els donessin instruccions per escrit, cosa que el departament va negar, al·legant que les declaracions públiques del president Artur Mas ja eren suficients. Així també ho ha declarat la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Montserrat Nebot, que ha deixat en evidència la consellera del RAM, Irene Rigau, gràcies a un incisiu interrogatori del fiscal Sánchez Ullet. El representant del Ministeri Públic i les respostes de Nebot han fet en evident que la Generalitat va posar a les escoles al servei del simulacre de consulta. La sessió d'aquest matí també ha declarat l'exdirectora de l'Institut de l'Hospitalet, Dolores Ajenjo, que va ser l'única que es va negar a donar les claus al govern de la Generalitat per celebrar aquell 9-N. La crònica negra d'aquest dimarts es porta primer al Bages. Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Súria com a presumpte autor de la mort de la seva dona després que aquest agressor ha intentat suïcidar-se. D'altra banda, la policia autonòmica busca un home per la presumpta violació d'una menor a la localitat gironina de Blanes. El Partit Popular vol saber qui va filtrar la identitat dels nens de la família de Balaguer, les comarques de Lleida, que reclamaven ensenyament en llengua castellana. La diputada popular Manisha Xandri demana obrir un expedient informatiu i ha denunciat l'assetjament que ha patit aquesta família. A Barcelona, la plataforma Airbnb obligarà a identificar-se com a professional a qui llogui més d'una casa al districte de Ciutat Vella. Els particulars només podran oferir un habitatge en aquesta zona. L'Ajuntament de la capital catalana ja els ha contestat, apuntant que aquesta mesura és una veritable presa de pèl. Tot això ho expliquem fins a les 3 de la tarda. Abans, com sempre, en titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Fiscalia demana fins a 8 anys de presó per als acusats de pedregar el cotxe del ministre Cristóbal Montoro.
Els fets van passar en un mitin a Vilanova. El Ministeri Fiscal els considera culpables dels delictes de desordres públics amb agreujant de discriminació per ideologia i d'atemptat a l'autoritat. La Fiscalia també demana que 3 dels encausats paguin els 300 euros que va costar la reparació dels vehicles oficials del PP on viatjava Cristóbal Montoro.
Detinguts a Badalona, 2 marroquins acusats d'adoctrinament i captació jihadista.
La Guàrdia Civil ha detingut a 2 homes que presumptament havien aconseguit captar diverses persones. Ja estaven plenament convençudes de viatjar a zones de conflicte per integrar-se en grups terroristes. A més, els 2 detinguts van col·laborar presumptament en el finançament del grup jihadista a través del tràfic de drogues i delictes contra el patrimoni.
Lluís Salvador diu que la Generalitat té dades fiscals legals perquè fa 30 anys que creu informació.
El secretari d'Hisenda assegura que l'Agència Tributària Catalana no serà de fireta i serà capaç de gestionar grans impostos a partir de l'1 de setembre. Segons Salvador, l'objectiu és construir una gran hisenda catalana fireta i serà capaç de gestionar grans impostos a partir de l'1 de setembre. Segons Salvador, l'objectiu és construir una gran hisenda catalana i per això vol esgotar totes les competències. Reitera que tot es farà de forma legal.
Detenen un conductor per atropellar intencionadament un home a Girona.
Els fets van passar diumenge quan els Mossos van rebre l'avís d'una baralla en un restaurant de Vidreres. Un dels implicats havia estat atropellat per un cotxe de forma intencionada. El ferit el van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb diverses ferides. El detingut passarà a disposició judicial en les properes hores.
Protecció Civil desactiva l'alerta per forts vents després de millorar la situació.
Els bombers han fet més d'un centenar de serveis arreu de Catalunya, sobretot per la caiguda d'arbres, afectacions d'antenes i materials de façanes. L'alerta s'ha mantingut fins aquest matí, especialment al Pirineu i a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre.
2 detinguts per cremar 3 cotxes i fer malbé una façana a Vilanova i la Geltrú.
Els detinguts tenen antecedents per fets similars. Els Mossos van poder localitzar els 2 homes al peatge del Garraf. Anaven en un cotxe en el que portaven material incendiari i roba per ocultar la seva identitat. Se'ls va detenir per un delicte de danys i un altre d'incendi.
Més de 2.300 alumnes visiten la nova aula de prevenció de bombers de Barcelona des del passat mes de maig.
El comissionat de seguretat, Amadeu Recasens, diu que els bombers de Barcelona són un dels cossos més eficients d'Europa. Recasens ha participat en una sessió davant d'un grup de nens que han après el comportament del fum en un edifici. Els diferents parcs de bombers de la ciutat reben visites durant tot l'any, la majoria d'escoles.
Els sindicats UGT i CGT protesten per l'incompliment del conveni col·lectiu al grup Quirón.
Els treballadors dels hospitals de Xeus, Tecnon, Quirón i El Pilar Villar estan convocats demà a una concentració. Volen protestar contra l'empitjorament de les seves condicions de treball i l'incompliment del conveni col·lectiu. Els sindicats critiquen que el grup Quirón ha decidit de forma unilateral suprimir conceptes consolidats en la nòmina de pagament.
Barcabarna i Port de Barcelona es presenten com el hub alimentari al Full Logística de Berlín.
Participaran en la fira hortofrutícola més important del món que tindrà lloc a Berlín entre el 8 i el 10 de febrer. Aquestes entitats donaran a conèixer l'oferta de fruites i hortalisses del polígon alimentari. També les solucions logístiques adaptades al producte fresc, permetent transportar aliments frescos amb les màximes garanties a través dels serveis marítims del Port de Barcelona.
Comencem la segona jornada del judici del 9-N. Dos inspectors d'educació han assegurat que Ensenyament no va voler donar instruccions per escrit sobre aquest 9-N sobre la sessió dels edificis per celebrar el simulacre de consultes. Dos inspectors, Josep Alsina i Jesús Rull, han explicat que van recomanar als directors preocupats per la qüestió que demanessin a la conselleria que els donessin instruccions per escrit, cosa que el departament va negar, al·legant que les declaracions públiques del president Artur Mas ja eren suficients. Així ho ha declarat també la directora dels serveis territorials d'Ensenyament, Montserrat Nebot, que ha deixat en evidència la consellera del RAM, Irene Rigau, gràcies a un incisiu interrogatori del fiscal Sánchez Ullet. El representant del Ministeri Públic i les respostes de Nebot han fet evident que la Generalitat va posar les escoles al servei del simulacre de consulta del 9-N. Ara hem fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el suport tècnic de Sergio López i el Sergi Torra. Endavant, Sergi.
Ni voluntarisme ni ús social. L'obertura dels instituts de Catalunya pel 9 de novembre es va fer amb pressions i coaccions. Els directors van rebre instruccions, sempre verbals, perquè donguessin les claus als voluntaris, sense cap rebut de responsabilitat. L'inspector d'educació destinat als serveis territorials de Barcelona Comarques, Josep Alsina, ha estat categòric amb la seva declaració. Es va forçar i quan els directors demanaven ordres per escrit, la directora dels serveis territorials es posava furiosa.
També em va explicar que en aquesta reunió, alguns dels directors, no sé concretament quants, però que va ser una petició reiterada, van demanar a la directora de serveis territorials que els donés instruccions per escrit i que la directora de serveis territorials es va negar. Fins i tot em va dir una frase, jo vaig comentar quan vaig prestar declaració en la fase d'instrucció, que després va sortir fins i tot a la premsa, em va dir textualment que la directora de serveis territorials s'havia posat furiosa quan li havien demanat que donés instruccions per escrit. I va dir, doncs no, si ja us ho dic jo, no cal que us doni cap instrucció escrita.
D'altra banda, un altre inspector, Josep Rull, ha afegit que a les reunions hi havia divergències i inquietuds que s'ometien pels alts càrrecs de la conselleria. Però, a més, Irene Rigau ha passat encara més mal matí després d'haver escoltat la que va ser la seva mà dreta al 9-N, Montserrat Llobet. Aquesta, que era cap dels serveis territorials d'ensenyament a Barcelona, ha desmentit la declaració ahir d'Irene Rigau. Aquesta va afirmar que l'obertura d'institut es justificava per l'ús social. Avui Montserrat Llobet ha estat contundent. Es van obrir per un procés participatiu i no es va parlar de l'ús social defensat ahir per l'exconsellera.
El que vam estar parlant era que els seus instituts, sent propietat de la Generalitat de Catalunya, podien ser susceptibles d'utilitzar-se com a seus per la jornada de participació. I no vam dir res més.
És un ús social, veritat, o no?
No ho sé.
No ho sap?
No.
No ho sap.
Davant d'aquests arguments, els advocats defensors de Mas, Rigau i Ortega únicament preguntaven en aquest cas als testimonis si vostè era voluntari el 9 de novembre.
Gràcies, Sergi. No deixem al Tribunal Català, ja que la sessió d'aquest matí també, com dèiem, ha declarat l'exdirectora del CIRE, el Centre de Reinserció, on es van construir les urnes de cartró del 9-N. Ha apuntat l'exdirectora d'aquest centre que el material ja estava fet abans de la suspensió de la consulta per part del Tribunal Constitucional. També ha declarat l'exdirectora de l'Institut de l'Hospitalet, Dolores Ajenjo, que va ser l'única que es va negar a donar les claus a la Generalitat. Isaac Posadas, què ha dit la senyora Ajenjo?
Bona tarda, doncs Ajenjo ha sigut una de les protagonistes d'aquesta segona jornada de judicis. Dolores Ajenjo ha assegurat que va anar-hi a la reunió convocada per la directora de Serveis Territorials, Montserrat Llobet, dies abans del 9-N, forçada per l'urgència que es desprenia de la convocatòria i sense saber el contingut de la trobada amb la resta de directors de la zona. Llobet els va explicar que el centre seria en seu pel 9-N i que havien d'entregar obligatòriament les claus. Ajenjo va manifestar llavors la voluntat de no entregar-les si no havia ordre escrita i assegura que Llobet la va pressionar.
Ella me dice, eres la última que queda por entregar las llaves. Tienes que entregármelas porque eres la última que queda por entregármelas. Y claro, yo entonces me sentía muy violenta porque yo soy una persona con un elevado concepto de las jerarquías, y yo consideraba que ella era mi superior jerárquica, entonces me sentía muy violenta porque les tenía que decir que no.
Posteriorment, Llobet va accedir a donar l'ordre per escrit, però va preguntar a Genjo sobre si l'ensenyaria algú per sorpresa de la directora.
Esta orden que te voy a dar no se la enseñarás a nadie, ¿verdad? Entonces yo me alarmé muchísimo porque si tenía alguna duda sobre la legalidad del acto que se iba a celebrar en el centro, aquello acabó de iluminarme.
El Pedrafort a l'Hospitalet no es va obrir perquè no va arribar cap ordre escrita davant la voluntat de la directora de l'Institut de comunicar-ho al Ministeri d'Educació. I com deies, un altre de les testimonis d'avui, la llavors directora del CIRE, que es va encarregar de fer i distribuir urnes i paperetes, ha assegurat que el material estava a punt abans que el Constitucional suspengués el 9-N.
Gràcies, Isaac. I el judici del 9-N també s'ha referit a la consellera portaveu del govern, Neus Munté, a la roda de premsa posterior a la reunió del govern de tots els dimarts. Munté també s'ha referit a la notícia d'aquest matí que fa uns instants que Ciutadans i el PSC han decidit portar els pressupostos de la Generalitat al Consell de Garanties Estatutàries. El PP, per cert, encara no té clar si se sumarà aquesta petició. Munté ha lamentat aquesta decisió de tot plegat. Ens en parla la Iolanda Bernal. Bona tarda, Iolanda.
Bona tarda. Doncs el govern català reitera que estem davant d'un judici polític i per això molts catalans han sortit al carrer. La consellera portaveu, Neus Munté, defensa la mobilització d'ahir a les portes del TSJ dient que els ciutadans saben molt bé el que està passant i no cal que els ho digui ni el govern ni les entitats sobiranistes. La consellera Munté ha tornat a defensar l'actuació del govern català en la consulta del 9-N. Diu que el govern és responsable però no culpable.
Assumir tota la responsabilitat política però cap culpabilitat penal, perquè estem convençuts que aquest judici no té cap base legal o va ser legal alguna, com algú diria, a nivell del govern de l'Estat. Tota la responsabilitat política, cap culpabilitat de tipus penal.
Sobre la decisió de portar els pressupostos al Consell de Garanties, diu Munté que l'oposició serà responsable de que s'ajorni l'aplicació de moltes mesures previstes en sanitat, educació o serveis socials. Munté recorda que són matèries que acumulen ja molts retards perquè estem en pressupostos prorrogats.
Gràcies, Iolanda. Dos derivades més encara sobre el judici del 9-N. El sindicat de funcionaris CESIF diu que la crida o les pressions als treballadors públics per assistir a la manifestació d'ahir en favor de Mas, Ortega i Rigau no va tenir gaire seguiment. Segons el CESIF, els funcionaris passen d'aquest judici. Daniel Hurtado.
La Central Sindical Independent i de Funcionaris ha supervisat l'activitat dels departaments dependents de la Generalitat amb la finalitat d'evitar pressions polítiques sobre els treballadors públics per a que anessin a la manifestació en recolzament a l'expresident Artur Mas. Alguns representants del CESIF s'han reunit amb diferents responsables de personal dependents de la Generalitat per garantir que no s'han produït instruccions de cap tipus per animar o pressionar les plantilles després de que la consellera de Govern animés als funcionaris a agafar-se el dia lliure per anar a la manifestació. L'objectiu de la Central Sindical és mantenir-se alerta davant la possibilitat de que qualsevol treballador públic vegi alterada la seva activitat diària per decisions polítiques que alteren la seva independència en l'exercici del seu lloc de treball. Així ho ha afirmat també el responsable del CESIF a Catalunya, Joan Escanilla, que afirma que només hi ha hagut un augment d'un 10% en temes d'assumptes propis per part dels treballadors i no hi ha hagut cap tema de pressions.
Diria que aproximadament, si se piden X días de asuntos propios, pues se ha incrementado un 10% estos días. Esta petición de días de ayer día 6. En cuanto a los servicios, pues bueno, han sido los habituales, no ha habido ningún tema de presiones, ni ningún otro tema que salga de la normalidad. Para los funcionarios, pues bueno, pues ejerciendo su trabajo habitual.
A més, el CESIF reactivarà el seu protocol per protegir els funcionaris catalans davant la possibilitat de rebre ordres de dubtosa legalitat en el marc del procés sobiranista.
I en clau política, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va veure molt còmode i segur el president Mas declarant ahir sobre el simulacre de consulta del 9-N. Carrizosa es pregunta, però, si estarà igual de tranquil quan hagi de donar la cara davant dels jutges per la presumpta corrupció que esquitxa el seu partit Convergència Democràtica, Míriam Ibáñez.
En relació al judici i les declaracions d'Artur Mas, el portaveu ha expressat que va veure l'expresident molt ferm i convençut en la seva resposta sobre el procés participatiu.
Vi al senyor Mas como pez en el agua declarando acerca del 9-N.
D'altra banda, Carrizosa es qüestiona si Mas canviarà la seva postura o si continuarà mostrant-se tan segur quan hagi de fer declaracions públiques sobre la presumpta corrupció del seu partit. A més, ha fet referència als judicis del cas Palau i a les recents detencions i investigacions pel 3%. El portaveu de Ciutadans ha recordat que totes aquestes actuacions intolerables involucren a gent de l'entorn proper a Mas i que tenen lloc quan ell estava al càrrec de la seva presidència a la Generalitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Pasé el día tomando el sol en cubierta en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y recibe una tarjeta regalo del Corte Inglés con el 5% del importe del crucero. Consulta condiciones. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés.
3:15, obrim ja la crònica negra que ens porta en primer lloc al Bages. Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Súria com a presumpte autor de la mort de la seva dona. Segons la policia autonòmica, l'agressor s'ha intentat treure la vida amb un ganivet. Yolanda Canales.
Ha estat la filla del matrimoni qui ha trobat cap a les 9:20 del matí a la dona ja sense vida i estirada al llit i a l'home ferit de gravetat per arma blanca al seu domicili del carrer Zurbaran de Súria. I també ha estat qui ha avisat els Mossos d'Esquadra que han detingut l'home i l'han traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on ha estat intervingut aquest matí. Tant la víctima com el seu presumpte agressor són persones d'edat avançada. Ell té 82 anys i ella tenia 79. Els Mossos investiguen les circumstàncies del crim, mentre que el jutjat de violència sobre la dona de Manresa s'ha fet càrrec del cas. No hi ha antecedents per violència entre la parella, segons apunten des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'home passarà a disposició judicial quan tingui l'alta hospitalària.
D'altra banda, els Mossos busquen un home per la presumpta violació d'una menor a Blanes, a les comarques de Girona. La noia va pujar al cotxe de l'agressor perquè hi anava un amic seu i, aprofitant que el jove va baixar del vehicle, el conductor va endur-se-la.
Els fets van passar diumenge. Segons ha explicat la noia, aquell dia havia sortit de festa a una discoteca i quan va tancar el local va pujar amb un amic al cotxe d'un altre noi. Quan l'amic va haver de baixar del vehicle poc després, el conductor va aprofitar per arrencar i emportar-se-la fins a una zona rural. Allà l'hauria pegat i violat per després abandonar-la i fugir. La víctima va trobar un home que la va acompanyar fins a Blanes, on van localitzar una patrulla de la policia local. La noia els va explicar l'agressió. Per això es va activar el protocol d'agressions sexuals i la menor es va sotmetre a una revisió mèdica que permetrà determinar si el presumpte agressor va deixar restes biològiques per tal d'identificar-lo. En la seva declaració, la noia va explicar que no el coneixia.
De les comarques de Girona a les de Lleida, el Partit Popular vol saber qui va filtrar la identitat dels nens de la família de Balaguer que reclamaven ensenyament en llengua castellana. La diputada Marisa Xandri demana obrir un expedient informatiu i ha denunciat l'assetjament que ha patit aquesta família.
A la proposta de resolució presentada pel Partit Popular no només es demana que s'obri l'expedient informatiu, sinó també que es donin les instruccions necessàries perquè no es tornin a repetir situacions similars. Així mateix, s'exigeix a la Conselleria d'Ensenyament complir amb les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per cursar un 25% de les assignatures en castellà. La diputada popular, Marisa Xandri, recorda que les administracions tenen l'obligació de protegir els infants, cosa que no ha succeït amb la família de Balaguer, que van haver de suportar pressions molt fortes fins al punt que els nens van ser matriculats en una altra escola. Ho deien declaracions a COPE.
Entonces, ante esta situación, el centro educativo, así como el departamento de enseñamiento, empezaron a boicotear a estos alumnos y a esta familia, hasta tal punto de que los niños pues tuvieron que se fueron matriculados en otro centro y la familia tuvo que cerrar el local que tenían en Balaguer.
Xandri també lamenta que el Departament d'Ensenyament continuï negant la realitat plural, diversa i bilingüe de Catalunya i recorda que la de Balaguer és la segona família que abandona l'escola després d'haver aconseguit una sentència de l'alt tribunal català que obliga els centres a ampliar el nombre d'hores lectives en castellà.
No deixem les comarques de Lleida. Aquesta província va ser l'any passat la que menys accidents de trànsit amb víctimes mortals va registrar, amb un total de 33. Els Mossos han alertat aquest matí de l'espectacular creixement dels sinistres a les carreteres lleidatanes amb la presència d'animals, sobretot senglars i també cabirols. Ricard Álvarez.
Un total de 33 persones van perdre la vida durant el 2016 a les carreteres lleidatanes com a conseqüència d'accidents de trànsit en relació amb les 44 comptabilitzades l'any anterior. D'aquesta manera, Lleida va ser la demarcació amb menys accidents mortals del conjunt de Catalunya, on se'n van registrar un total de 231. La directora del Servei Català del Trànsit, Eugènia Domènech, destaca la reducció de les víctimes mortals a la xarxa viària lleidatana.
En quan estem parlant de persones que perden la vida, persones que tenen ferides, sempre parlem de dades negatives, però si fem una comparativa en l'any anterior, són positives estadísticament perquè hi ha una reducció. Hi ha una reducció d'un 25% en les víctimes mortals al conjunt de la xarxa viària de Lleida respecte a l'any 2015 i un descens del 15,3% d'accidents mortals respecte a l'any passat també.
Cal remarcar, però, que Lleida va ser l'única demarcació del país on no es va registrar la mort de cap ciclista durant el 2016. Les distraccions i infringir la normativa de trànsit van ser els principals motius de l'accidentalitat segons el Servei Català de Trànsit. La directora del Servei Català de Trànsit reitera la necessitat de seguir posant atenció en les distraccions al volant.
Tot el tema del que té a veure del mòbil i la conducció, la incompatibilitat entre mòbil i conducció, hem de continuar treballant perquè és un dels factors importants, encara que sí que hem de dir que en relació a les dades que van presentar de balanç del 2015, que representaven un 31,8%, s'ha reduït a un 28,4%.
Altrament, els Mossos d'Esquadra han posat de relleu l'increment espectacular dels accidents de trànsit amb la implicació d'animals, sobretot senglars i cabirols, tot i que en la majoria dels casos només van ocasionar danys materials o ferits lleus.
Més coses a la plataforma Airbnb obligarà a identificar-se com a professionals a qui llogui més d'una casa al districte de Ciutat Vella, Barcelona. Els particulars només podran oferir un habitatge en aquesta zona de la capital catalana, segons han explicat els promotors d'aquesta empresa a Europa. L'Ajuntament de Barcelona ja els ha contestat apuntant que la mesura és una presa de pèl. Antonio Pérez.
El director general de màrqueting d'Airbnb a Espanya i Portugal, Arnaldo Muñoz, explica que la limitació en sol anunci per anfitrió a la seva web s'aplicarà als que ofereixen vivendes senceres i no als que lloguin habitacions de manera particular al districte de Ciutat Vella, on es troba la major concentració de pernotacions turístiques a Barcelona. Muñoz assenyala que l'obligació d'identificar-se com a operadors professionals als que tinguin més d'un anunci ajudarà als treballs d'inspecció per part de l'administració. Arrel a la roda de premsa del regidor de Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, comenta que la proposta de la plataforma és una presa de pèl i li reclama retirar tots els pisos il·legals.
Una vegada més Airbnb s'equivoca. A Barcelona la legalitat és clara. No es pot publicitar cap pis turístic per part de les plataformes sense que tinguin el seu corresponent número d'inscripció. A Barcelona hem dit que serem contundents per no permetre els pisos turístics il·legals.
L'Ajuntament va sancionar l'empresa nord-americana amb 30.000 euros, multa que va ser recorreguda, i va obrir un segon expedient que pot arribar als 600.000 euros de penalització.
Sobre el canvi d'estratègia d'Airbnb a Barcelona, la líder de Ciutadans, Carina Mejías, ha demanat a l'Ajuntament que col·labori amb aquesta empresa. Mejías ho ha dit davant de la seu de la Guàrdia Urbana de la capital catalana, on ha denunciat que l'alcaldessa Immaculada Colau ha decidit dissoldre la banda de música de la unitat muntada de l'Urbana. Judit Rosa.
La presidenta del grup municipal ha valorat positivament l'anunci d'Airbnb d'obligar els anfitrions particulars a oferir una sola vivenda al districte de Ciutat Vella. Carina Mejías ha instat a l'Ajuntament que deixi la seva política de sancions i prohibicions enfront al turisme i que cooperi amb les empreses que, com aquesta, compleixen la legalitat. Mejías ha visitat avui l'unitat muntada de la Guàrdia Urbana, que ha volgut expressar el seu descontent amb la decisió, segons la presidenta del grup municipal unilateral de l'Ajuntament, de fer desaparèixer l'emblemàtica banda de música del cos. Ha recordat la gran tradició que segueix aquesta unitat i ha assegurat que algunes decisions l'únic que fan és desmotivar-los.
Des de l'Ajuntament se'ls va donar l'instrucció de que la banda de música havia de desaparèixer perquè les persones que formaven part de la banda de música havien de dedicar-se a altres tasques. De fet, les tasques les fan ja com a membres de la unitat muntada i que no podien destinar hores de la seva feina habitual a l'assaig dels instruments, no? Que això ho havien de fer fora de l'horari de treball.
Mejías ha assegurat que el que hauria de fer l'Ajuntament, tal i com fan els ajuntaments d'altres ciutats igual d'emblemàtiques i turístiques com Barcelona, és ajudar a preservar la tasca d'aquests cossos amb tanta tradició.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 12 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 12 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Juan,
Tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
5 minuts i les 3 en punt de la tarda obrim ja la crònica cultural com cada dia amb la veu de la Montse Rodríguez.
D'uns encants a la Fundació Antoni Tàpies. Aquest ha estat el viatge del voltant de 30.000 postals que forma l'exposició diumenge. L'Oriol Vilanova les ha anat recopilant al llarg de més de 15 anys dedicant-se cada diumenge al col·leccionisme. Ara totes llueixen en una instal·lació artística.
De diumenge a diumenge visito els mercats de les Puces aquí a Barcelona, el mercat de Sant Antoni o els Encants, el Jedi Ball a Brussel·les o els mercats quan viatjo és la meva cita obligada. I això, aquesta exposició diumenge a la Fundació Tàpies és el reflex d'aquesta activitat col·leccionista. Aquí el que he fet és ordenar-la en classificacions, són unes classificacions fetes durant el temps, amb els anys, i és desplegar-la de tal manera que crea una pell nova que se sobreposa a l'arquitectura.
Aquesta exposició pretén fer, doncs, un homenatge a tots els col·leccionistes, una exposició que podeu veure a la Fundació Antoni Tàpies fins al 28 de maig. I parlem ara del Liceu, perquè la celebració de la reobertura del Gran Teatre del Liceu s'escau l'any 2019, però els actes que la commemoren ja han començat. En un concert amb l'orquestra i el cor, el president del patronat de la Fundació, Salvador Alemany, ha donat a conèixer els beneficis fiscals dels quals podran gaudir els mecenes durant aquests propers 3 anys.
Aquest esdeveniment d'especial interès dona 3 anys de desgravació fiscal per les aportacions que es facin per la celebració d'aquest 20è aniversari. Ben treballat pot arribar al 90%.
Els eixos que guiaran els programes del període de celebració seran 3. L'eix artístic, amb la recerca de l'excel·lència, l'eix social, amb l'obertura del Liceu a la societat, i l'eix de la innovació, amb l'adaptació als reptes tecnològics dels nous temps.
Gràcies, Montse. Aquí al meu costat ja està el Pepe Collado i la seva crònica invisible. Notícies que no surten en grans titulars. Endavant, Pepe.
Avui la crònica invisible vol parlar d'una fruita exòtica que està en plena floració durant aquest mes de febrer. Volem parlar del litxi. És un fruit d'un arbre d'origen xinès, tot i que hi ha grans plantacions a la Índia o el Pakistan. La fruita de l'arbre del litxi té gran acceptació degut a la seva dolçor. La seva pell seca i fosca pot protegir el fruit durant una o dues setmanes a la nevera. Ja hem presentat el litxi, una fruita que potser has tastat en alguna ocasió fresca o en almíbar. Doncs atenció a la notícia que acaba de publicar aquesta setmana la prestigiosa revista científica The Lancet. Una notícia tràgica i que ens porta fins a un dels estats més pobres de la Índia, Bihar. Una història que ha durat més de 10 anys i que ha provocat... Una notícia tràgica i que ens porta fins a un dels estats més pobres de la Índia, Bihar. Una història que ha durat més de 10 anys i que ha provocat la mort del 40% dels nens d'aquesta zona. Una mortalitat molt elevada, però que venint d'on venia no va sorprendre inicialment, fins que les autoritats de la Índia van començar a investigar. Els símptomes de la misteriosa malaltia, que només afectava els nens més pobres de la regió, eren convulsions i canvis d'estat mental. Els metges que van participar en les investigacions van considerar totes les hipòtesis, des de pesticides fins a encefalitis infeccioses. Quan no van trobar cap explicació a les morts massives de nens, van optar per observar el seu entorn, la naturalesa. Llavors van detectar que la zona era la major productora de litxis de la Índia, però també van descobrir que els brots que feien malaltir i morir a milers de nens desapareixien amb l'arribada dels monsons. Llavors van pensar que eren els insecticides que es feien servir en els cultius de l'arbre de litxis. Aquesta teoria tampoc va ser encertada. Les morts van continuar. No va ser fins l'any 2013, gairebé una dècada després de l'inici de l'epidèmia, quan els científics de la Índia van demanar ajuts als Estats Units. Des d'aquell moment es va poder descobrir que la causa de la mortal epidèmia era un fruit similar al litxi, però sense madurar. En aquest estat, el litxi conté una substància que evita que el cos sintetitzi la glucosa i provoqui hipoglucèmia, el que exagera els efectes i perills de la malnutrició, que acaba sent mortal. Les campanyes sanitàries informatives van acabar amb l'epidèmia i amb el consum dels litxis verds, una epidèmia que va durar més d'una dècada i va causar centenars de nens morts.
Molt bé, hem arribat així pràcticament a les 3 de la tarda. Ho hem de deixar aquí, no hi ha més temps per repassar l'actualitat de Catalunya i Andorra. No deixin aquesta sintonia en la cadena COPE. Tenim encara més notícies. A les 3 de la tarda arriba Ángel Espósito i a les 3 i 5, com cada dia, Manuel Oliveros, Albert Díaz, Joan Ballori, José Luis Gil, tot l'equip d'esports de COPE Catalunya i Andorra amb l'actualitat esportiva que ha passat aquest matí. Gràcies, que vagi molt bona tarda. Adéu-siau.